Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit i benvinguts a la 46a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest, com sabeu, no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Del glossari del text d'avui destaco la paraula arnès, que és el guarniment del cavall o del mul i també s'aplica a les peces defensives que poden portar tant els homes com els cavalls. En aquest text d'avui farà referència a la peça defensiva del soldat i la compara, potser implícitament, amb la dels animals que feinegen en els camps. Quan el pagès va a soldat, en lloc de ser ell, el pagès, qui comanda els animals, esdevé qui és comandat. L'arnès, aleshores, ja no el porten els cavalls o els muls, sinó que el passa a portar ell. També introdueixo la lectura descrivint el quadre de Hans Holbein, el jove, que és de la sèrie de pintures o gravats de Holbein sobre la dansa de la mort, que Holbein va fer, aquest pintor alemany de la Reforma, va fer al segle XVI. A la pintura de Holbein es veu un home vell, un pagès vell, que treballa penosament al seu camp ara i és ajudat per una figura que és l'esquelet que representa la mort. És la mort la qui ajuda en el seu treball i hi ha a sota una quarteta francesa que acompanya el gravat i que diu: amb la suor del teu front et guanyaràs la teva pobra vida. Després de llarg treball i esforços, vet ací la mort que et convida. I encara, com a introducció, la comparació que ha fet el text abans del fragment que ara llegiré, la comparació entre aquesta quarteta francesa, tan, diríem, tenebrosa, tan pessimista, i la visió trista i dolça que Virgili té de l'home del camp. Virgili diu: feliç l'home del camp, si conegués la seva felicitat. Amb dos textos surten breument citats el fragment d'avui, que tot seguit comença. Heus ací, doncs, que tenia davant meu un quadre que contrastava amb el de Holbein, encara que fos una escena semblant. En comptes d'un vell trist, un home jove i àgil. En comptes d'un tir de cavalls flacs i arrossinats, una doble quadriga de bous robustos i valents. En comptes de la mort, un xamós infant. En comptes d'una imatge de desesperació i d'una idea de destrucció, un espectacle d'energia i un pensament de benaurança. Aleshores, la quarteta francesa, amb la suor del teu front, etc., i l'O Fortunatos Agrícoles de Virgili, em vingueren ensems a l'esperit. I veient aquella parella tan bella, L'home i el nen acomplien unes condicions tan poètiques i amb tanta de gràcia unida a la força, un treball ple de grandesa i de solemnitat, vaig sentir una pietat profunda barrejada amb un respecte involuntari. Feliç el llaurador. Sí, sens dubte, jo ho seria en el seu lloc, si el meu braç esdevingut robust tot d'una i el meu pit esdevingut potent poguessin així fecundar i cantar la naturalesa sense que els meus ulls cessessin de veure i el meu cervell de comprendre l'harmonia dels colors i dels sons, la finor dels tons i la gràcia dels contorns. En una paraula, la beutat misteriosa de les coses. I sobretot, sense que el meu cor cessés d'estar en relació amb el sentiment diví que ha presidit la creació immortal i sublim. Però, ai, aquest home no ha comprès mai el misteri d'allò vell. Aquest infant no el comprendrà mai. Déu em guardi de creure que no siguin superiors als animals que dominen i que no tinguin estones una mena de revelació extàtica que encanta llur fatiga i adorm llurs preocupacions. Veig sobre llurs nobles fronts el segell del Senyor, que ara han nascut reis de la terra molt més que els que la posseeixen per haver-la pagada. I la prova que se n'adonen és que no se'ls trasplantaria pas impunament. És que estimen aquest sol, regat amb llur suor. És que el pagès de debò mor d'enyorament sota l'arnès del soldat, lluny del camp que l'ha vist néixer. Però aquest home no té una part de les fruïcions que jo posseixo, fruïcions immaterials que prou li pertoquen a ell, l'obrer del vast temple que el cel és prou vast per abraçar. Li manca el coneixement del seu sentiment. Els que l'han condemnat a la servitud des del ventre de sa mare, no podent llevar-li el somnieig, li han llevat la reflexió. Doncs bé, tal com és, incomplet i condemnat a una infància eterna, encara és més vell que aquells en els quals la ciència ha ofegat el sentiment. No us poseu pas per damunt d'ell, vosaltres, que us creieu investits del dret legítim i imprescriptible a demanar-lo, car aquest error espantós en què esteu prova que el vostre esperit ha mort el vostre cor i que sou els més incomplets i més orbs dels homes. Encara m'estimo més aquesta simplicitat de la seva ànima que les falses llums de la vostra. I si hagués de comptar la seva vida, jo tindria més plaer a fer-ne ressortir els caires dolços i commovedors que vosaltres mèrit a pintar l'abjecció en què el poden precipitar els rigors i els menyspreus dels vostres preceptes socials. Coneixia aquell jove i aquell infant. Sabia llur història, car tenien una història. Tothom té la seva, i cadascú podria interessar per la novel·la de la seva pròpia vida si l'hagués compresa. Per bé que pagès i senzill llaurador, germà s'havia donat dels seus deures i dels seus efectes. Me'ls havia contat ingènuament, clarament, i jo l'havia escoltat amb interès. Després d'haver-lo vist llaurar prou de temps, em vaig preguntar per què la seva història no seria escrita, encara que fos una història tan senzilla, tan dreta i tan poc adornada com el solc que traçava amb la seva arada. L'any vinent, aquest solc serà emplenat i cobert per un solc nou. Així s'imprimeix i desapareix el rastre de la majoria dels homes en el camp de la humanitat. una mica de terra a l'esborra i els solcs que hem buidat es succeeixen els uns als altres com les tombes en el cementiri. El solc del llaurador no val tant com el de l'ociós, encara que aquest tingui un nom que restarà si per una singularitat o una absurditat qualsevulla fa una mica de soroll en el món. Doncs bé, arrenquem, si es pot, el no-res de l'oblit, el solc de germà, el destre llaurador. Ell no en sabrà res i no se n'amoïnarà gaire, però a mi m'haurà agradat d'intentar-ho. En comptes d'una imatge de desesperació i d'una idea de destrucció, un espectacle d'energia i un pensament de benaurança. Aquest és el comentari amb què l'autora o autor d'avui copsa o compara allò que ella veu, que ell veu, que és la realitat d'un jove pagès treballant al camp amb el seu fill petit que l'ajuda, aquesta realitat que ella veu, que la compara amb el quadre de Holbein, que en lloc d'un jove pagès té un ancià, que en lloc d'un infant té l'esquelet de la mort, acompanyant el treball del pagès. Això l'autor o autora d'avui ho porta més enllà. No és simplement una casualitat o una realitat doncs, que no es mereixi més comentaris, sinó que és una forma de mirar la realitat. Una forma de mirar-la, la realitat en aquest cas de la pagesia, perquè si el que es veu és un home ancià i cansat i uns cavalls arrossinats, doncs els ulls que hi veuen i la mirada neta o directa sobre la realitat ha de descriure allò que ha vist. Però el que aquest autor o autora d'avui està comentant és precisament que l'artista Holbein, per exemple, aquest pintor, tria de mostrar un aspecte de la realitat de la pagesia, en aquest cas, i no un altre, i que aquesta realitat del cansament, del sentir-se vençut, del treballar, podríem dir, sense esperança, que es reflecteix també en aquesta quarteta francesa que tria el pintor Holbein. Guanyaràs el pa amb la suor del teu front i al final de tants esforços t'espera la mort. Això és una mirada que la tria l'autor, l'artista, sobre la realitat. I aquesta autora o autor d'avui se n'adona d'això i s'adona, evidentment, que aquí la realitat descrita per Holbein és una realitat, és part de la realitat, però no és tota la realitat. I que aquesta que ell ara, que ell, aquest autor, té davant dels ulls, de la força i la bellesa i la ingenuïtat que també hi són, és fonamental poder tenir una mirada que les copsa, en general, però sobretot allà on hi ha el menyspreu social. Els que l'han condemnat a la servitud des del ventre de sa mare, no podent llevar-li el somnieig, li han llevat la reflexió. Aguda crítica social del text d'avui, que veu un ésser humà germà condemnat a causa de l'organització social, condemnat a un treball que anul·la o que menys té que no li forma, que no ajuda a que desenvolupi la capacitat reflexiva. No li pot llevar, diu, el somnieig. No li pot llevar aquesta capacitat de copsar emocionalment la bellesa i la capacitat d'estimar-la. I amb això, com ha dit el text, tenim la plasmació d'aquesta imatge de Déu en tot home, en tota dona. La societat això no ho pot esborrar, però sí que pot tancar, bloquejar unes certes capacitats de desenvolupament que tenen a veure amb l'àmbit reflexiu i amb l'àmbit que es desenvolupa en contacte amb el pensament d'altres, amb l'estudi, amb la reflexió crítica, que introdueix la visió diferent de la realitat, la història, la consciència de què és això que en diem el pensament i de quina forma s'ha desenvolupat al llarg de la història. Li manca, diu el text, en aquest pagès jove, li manca el coneixement del seu sentiment. El sentiment no li poden llevar, però la capacitat de donar-li nom, i un nom que no pot sinó tenir a veure amb una història i amb una cultura a la qual s'hi accedeix per una formació que amb ell li està vedada. Veig, també diu en un altre moment el text, veig sobre llurs nobles fronts el segell del Senyor, que ara han nascut reis de la terra, molt més, i aquí la part de crítica social, reis molt més que els que la posseeixen per haver-la pagada. Simplement per tenir diners, capacitat adquisitiva i comprar un tros de terra, no tens amb aquest tros de terra una relació que t'humanitzi. No demostres res de la teva capacitat humana exercint el dret de compra, dipositant uns diners i adquirint una propietat. Suant sobre aquella propietat, treballant-la, és impossible, ens ve a dir l'autor, autora d'avui, és impossible que no es desenvolupi una relació amb aquesta realitat de la natura, de la terra, de conreu en aquest cas, que no desvetlli, que no es correspongui, que no ressoni amb quelcom d'aquesta dignitat humana que tens a dins i que és, en definitiva, la capacitat d'admirar-se, la capacitat d'estimar. És interessant, amb aquest aspecte de crítica social, introduir aquí que l'autor o autora d'avui té un pare que és d'ascendència noble, però il·legítima, de fet emparentat o fill il·legítim, un dels seus ascendents, dels seus avantpassats, de la reialesa europea. Il·legítima i, per tant, doncs, casat amb plebeus al seu torn, això estem en el segle XIX, i això fa que doncs, aquesta barreja de noblesa, de reialesa, de noblesa en el sentit reconegut socialment de classe social, perquè després veurem que aquest autor o autora li interessa destacar sempre la noblesa d'ànima, la noblesa que depèn de les qualitats d'una persona i no del pedigrí familiar i molt menys del poder adquisitiu. Aquest error espantós en què esteu prova que el vostre esperit ha mort el vostre cor. De quin error parla l'autor o autora? És quan diu: no us poseu pas per damunt d'ell, d'aquest pagès, que no ha tingut l'oportunitat de desenvolupar la reflexió. No us poseu pas per damunt d'ell, vosaltres. Vosaltres que sí que heu tingut aquesta capacitat, vosaltres els intel·lectuals, vosaltres els artistes, vosaltres que us creieu investits del dret legítim imprescriptible, és a dir, que no acaba mai, del dret, us creieu investits del dret legítim i imprescriptible, una llei que ha de durar sempre, de manar-lo, és a dir, de sotmetre'l, de posar-vos per sobre d'ell. Car aquest error espantós en què esteu prova que el vostre esperit ha mort del vostre cor i que sou els més incomplets i més orbs, més secs dels homes. I segueix el text, encara m'estimo més aquesta simplicitat de la seva ànima que les falses llums de la vostra. Aquesta unió pròpia de la il·lustració entre la formació, l'educació formal rebuda, els coneixements rebuts, el grau de cultura que es té i el grau d'humanitat, aquesta unió deia que durant la il·lustració es va confiar que existia d'una forma indestructible, que a més cultura, més humanitat, que com més formada t'està un esperit, més es desplega en totes les seves potencialitats i, evidentment, en la del respecte a l'altre i del bon tracte. Això ha esdevingut, al segle XX i ja al segle XIX, d'on és l'autor o l'autora d'avui, ens ha fet adonar d'una forma, de vegades fins i tot brutal, de fins a quin punt estava equivocat aquest pensament. D'això de vegades se'n diu l'intel·lectualisme moral, com si la moralitat, entesa aquí, no com un conjunt de normes rígides, sinó com el ben actuar, com la rectitud en l'actuació, com allò que fa que una persona esdevingui digna d'admiració. Això no és que hagi llegit molts llibres, això en si mateix no desperta l'admiració, sinó és a nivell molt superficial, però que una persona tingui un criteri recte i que sigui íntegre i que sigui coherent, això sí que desperta la nostra admiració i certament l'admiració de l'autor o autora d'avui. Doncs bé, al segle XX, l'exemple potser, deia, més brutal ha estat amb aquesta nació alemanya a la qual es reconeixia una excelsitud pel que feia la formació cultural, un grau de rigor i de profunditat en aquesta formació segurament superior a la d'altres països europeus i que, en canvi, és precisament en aquesta Alemanya culta i sensible on han aparegut doncs, els genis més importants o dels més reconeguts, tant en literatura com Goethe, com en la música, com Bach. És en aquesta Alemanya on ha tingut lloc en el segle XX el fenomen del nazisme, que sabem que no podem aïllar en un grup de persones trastocades o extremistes, sinó que va poder calar fins al punt en què ho va fer en tota una societat. La humanitat i la cultura no sempre van de la mà. El solc del llaurador no val tant com el de l'ociós, encara que aquest tingui un nom que restarà si, per una singularitat o una absurditat qualsevulla, fa una mica de soroll en el món. El solc, com ha indicat en el text, el pren com una metàfora de la vida mateixa. Aquest solc que el llaurador fa any rere any i que any rere any queda ple d'una terra nova i desapareix. Així aniria la metàfora, la vida de les persones que també dura un instant i després pot desaparèixer, la de tantes persones anònimes, desapareix de fet sense aparentment deixar rastre. Hi ha persones, en canvi, el nom de les quals sí que roman. Però, altre cop, amb aquesta capacitat crítica, de crítica social i de crítica a les convencions, que ens dirien els noms que romanen són aquells que corresponen a persones que han fet coses extraordinàries i dignes de ser recordades, Aquí, l'autor o autora d'avui ens diu que és un nom, aquest que resta, per una singularitat o una absurditat qualsevulla. És a dir, perquè ha fet una mica de soroll en el món. I, en canvi, l'autora, gira la mirada vers aquesta parella tan bella que fan l'home i el nen, acomplint en unes condicions tan poètiques i amb tanta gràcia, unida a la força, un treball ple de grandesa i de solemnitat. I ens diu aleshores que sent vers aquesta parella de l'home i el nen una pietat profunda barrejada amb un respecte involuntari. Això seria el contrari d'aquests esperits obtusos que només veuen uns pobres pagesos i es consideren superiors. Aquí l'esperit és que mor, que mata el cor. En canvi, quan davant d'aquesta escena se sent una pietat profunda i un respecte involuntari que no s'ha de forçar, que emergeix de forma espontània, això voldria dir que l'esperit no ha mort el cor, sinó que esperit i cor van a l'ensems. Bé, avui he dit moltes vegades això d'autor-autora, doncs l'autor-autora d'avui és George Sand. Cognom o nom, pseudònim, nom de ploma masculí, George, Jordi, Sand, que correspon a l'autora femenina, per tant, Aurora Dupin. L'obra es titula L'estany del diable i és un relat breu del conjunt de relats que aquesta autora, George Sand, va fer inspirada en escenes reals de la vida del camp que ella va conèixer de primera mà durant la infantesa, vivint com va fer a casa de la àvia que tenia el camp a França, i després, a partir dels 44 anys, a on es retira en aquesta casa de l'àvia i passa la resta de la seva vida. Aquesta obra l'escriu quan té 42 anys. La vida de George Sand es coneix més per les seves relacions amoroses amb diverses persones d'aquestes, el nom de les quals és romàs, potser la més coneguda, Chopin, amb qui va ser amant durant 10 anys, però la seva obra intel·lectual dista molt de ser menor. Va ser activa no només en les lletres i la literatura, sinó també en la política, a favor dels republicans, dels drets de les dones. Va publicar també el seu propi diari, que va fundar com una cooperativa. Va estar lligada, de fet, a totes les qüestions morals, socials, polítiques i literàries que es van debatre durant bona part del segle XIX. I un dels autors que hem tractat en aquest programa, Gustave Flaubert, va escriure d'ella que calia conèixer-la com jo l'he coneguda per saber tot el que hi havia de femení en aquest gran home, la immensitat de tendresa que es trobava en aquest geni. Una de les singularitats és que George Sand va vestir-se de baró per poder moure's amb més llibertat a l'espai públic i també fumava en públic, cosa que al segle XIX doncs, era un escàndol per una dona. La seva cita preferida, la cita preferida de George Sand, és "Només hi ha una felicitat, estimar i ser estimada". El fragment d'avui, el text d'avui, l'hem escoltat en l'excel·lent traducció de Just Cabot. I això és tot per avui. Us hem acompanyat Antoni Huguet a les vies de so i la Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.
Ràdio Estel